Us oferim en directe la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
En la litúrgia de les hores des de Montserrat, us convidem a una pausa, un silenci sagrat per tal d'ajudar-nos a ser conscients del que hem pregat tot cantant.
Que el vostre amor no tingui res de fingit. Detesteu el mal, enamoreu-vos del bé. Estimeu-vos amb afecte de germans. Avanceu-vos els uns als altres a honorar-vos. Sigueu diligents i no peresosos, inflamats per l'esperit. Serviu al Senyor. Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu soferts en les penes. Assistiu a la pregària.
La vostra paraula, Senyor, és eterna, persistirà com el cel. La vostra fidelitat es manté pels segles. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit. Adrecem aquest capvespre a Crist la nostra intenció pels governants del nostre país i pels de les altres nacions. Preguem al Senyor. Pels ancians de les nostres famílies i de les nostres comunitats i pels qui en tenen cura. Preguem al Senyor. Pels nostres familiars, benefactors i amics que ja han mort, i per tots els difunts. Preguem al Senyor.
Senyor, creu-me. Crist, creu-me.
Senyor,
Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom.
Amén.
Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.
Amén.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
Amén.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.
Que pugi, Senyor, a la vostra presència la nostra pregària del capvespre, i que la vostra benedicció davalli sobre nosaltres perquè ara i sempre puguem obtenir la salvació. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
Amén.
Que el Senyor ens beneeixi, ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna a nosaltres i als nostres germans absents.
Amén.
Thank you.
Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Pregar vol dir deixar de pensar exclusivament en un mateix i recordar-se dels altres. La ràdio és un canal privilegiat perquè molts us pugueu unir a les pregàries monàstiques. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Retrobar les arrels musicals del país. La memòria musical d'un país es troba en el cervell dels vius, en les gravacions i en les partitures que s'han pogut conservar en el decurs dels segles. En bona part, aquestes partitures les custodia l'Església i seria molt desitjable que es posessin a l'abast de tothom. En parlem aquesta setmana a Catalunya Cristiana amb Josep Maria Gregori, animada del projecte Inventari dels Fons Musicals de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Coneixes amb el doctor José Aznar, l'espai de psicoteràpia que t'ajuda amb els teus dubtes i preguntes i on trobaràs consells per un millor benestar psicològic i emocional. Coneixes amb el doctor José Aznar, psicoteràpia a la ràdio pel teu dia a dia. Cada dimarts i dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'amor, cada dimarts a 8:00 PM a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a 8:00 PM parlem d'educació, família i parella a Paraules d'amor, a Ràdio Estel.
Un germà pot no ser un amic, però un amic sempre serà un germà.
Benjamin Franklin, científic. Ràdio Estel, notícies, especial informatiu.
Bona tarda, us parla Ignasi Miranda, passant 7 minuts d'un 7:45, amb 1 hora i 7 minuts de retard ha començat al Parlament de Catalunya el ple amb la compareixença de Carles Puigdemont. Sentim en directe el discurs. Fins ara s'ha referit al referèndum, a la violència policial, ha agraït als qui han fet possible el referèndum, ha dit que s'adreça a tots els catalans, s'hagin mobilitzat en el sentit que ho hagin fet, tinguin les idees que tinguin, i també ha assegurat que, passi el que passi, el poble de Catalunya ha d'actuar amb clima d'unitat. Sentim el president Puigdemont.
A totes aquestes persones que tenen por, els vull enviar un missatge de comprensió i d'empatia, i també de serenor i de tranquil·litat. El govern de Catalunya no es desviarà ni un mil·límetre del seu compromís amb el progrés social i econòmic. La democràcia, el diàleg, la tolerància, el respecte a la discrepància i la voluntat negociadora. Com a president actuaré sempre amb responsabilitat i tenint en compte els 7,5 milions de ciutadans del país. Crec que en aquest punt voldria explicar on som i, sobretot, per què som on som. Avui que molta gent ens mira de fora i, sobretot, avui que molta gent ens escolta d'arreu del món, crec que val la pena que ens tornem a explicar. Des de la mort del dictador militar Francisco Franco, Catalunya ha contribuït tant com el que més a la consolidació de la democràcia espanyola. Catalunya ha estat no només el motor econòmic d'Espanya, sinó també un factor de modernització i d'estabilitat. Catalunya va creure que la Constitució espanyola de 1978 podia ser un bon punt de partida per garantir el seu autogovern i el seu progrés material. Catalunya es va implicar a fons en l'operació de retornar l'estat espanyol a les institucions europees i internacionals després de 40 anys d'aïllament i d'autarquia. El pas dels anys, però, va permetre constatar que el nou edifici institucional sorgit de la transició, que a Catalunya es veia com un punt de partida des del qual evolucionar cap a cotes més altes de democràcia i d'autogovern, les elites hegemòniques de l'Estat l'entenien no com un punt de partida, sinó com un punt d'arribada. I amb el pas dels anys, el sistema no només va deixar d'evolucionar en la direcció desitjada pel poble de Catalunya, sinó que va començar a involucionar. En coherència amb aquesta constatació, l'any 2005, una gran majoria, el 88% d'aquest Parlament, repeteixo, una majoria del 88% d'aquest Parlament, seguint els procediments marcats per la Constitució, i repeteixo, seguint els procediments marcats per la Constitució, va aprovar una proposta de nou Estatut d'Autonomia i la va enviar al Congrés dels Diputats. La proposta catalana va desfermar una autèntica campanya de catalanofòbia atiada de manera irresponsable pels qui aleshores volien governar Espanya al preu que fos. El text que finalment es va sotmetre a referèndum l'any 2006 ja era molt diferent de la proposta inicial del Parlament de Catalunya, però malgrat tot va ser aprovat pels ciutadans que van anar a votar. La participació va ser d'un 47% del cens i els vots favorables a l'Estatut van ser 1.899.000. Vull remarcar que són 145.000 vots menys que el que va obtenir el sí a la independència el passat 1 d'octubre. L'Estat, però, no en va tenir prou amb la primera retallada. El 2010, 4 anys després de l'entrada en vigor de l'Estatut retallat, un tribunal constitucional format per magistrats escollits, bàsicament a dit, pels dos grans partits espanyols, va emetre una sentència d'infaust record que retallava l'Estatut per segona vegada i en modificava el contingut que ja havia estat votat pel poble en referèndum. Convé recordar-ho i subratllar-ho. Malgrat haver seguit els procediments previstos a la Constitució, és a dir, malgrat haver seguit l'ordenament constitucional i l'ordre constitucional, malgrat tenir al darrere el 88% del Parlament de Catalunya i malgrat el vot popular en referèndum legal i acordat, l'acció combinada del Congrés dels Diputats i, sobretot, del Tribunal Constitucional van convertir la proposta catalana en un text irreconeixible. I convé recordar-ho i subratllar-ho. Aquest text irreconeixible, doblement retallat i no referendat pels catalans, és la llei vigent actualment. Aquest ha estat el resultat del darrer intent de Catalunya de modificar el seu estatus jurídico-polític per les vies constitucionals. És a dir, una humiliació. Però això no és tot. Des de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut votat pel poble, el sistema polític espanyol no només no ha mogut un dit per intentar fer marxa enrere i reparar la trencadissa, sinó que ha activat un programa agressiu i sistemàtic de recentralització. Des del punt de vista de l'autogovern, els darrers 7 anys han estat els pitjors dels darrers 40. Laminació continuada de competències a través de decrets, lleis, sentències, desatenció i desinversió en el sistema bàsic d'infraestructures de Catalunya, que són peça clau del progrés econòmic del país, i un menyspreu feridor cap a la llengua, la cultura i la manera de ser i de viure al nostre país. Tot això que explico condensadament en unes poques línies ha tingut un impacte profund en la societat catalana. Molt profund. Fins al punt que durant aquest període molts ciutadans, de fet, milions de ciutadans, han arribat a la conclusió racional que l'única manera de garantir la supervivència, no només de l'autogovern, sinó dels nostres valors com a societat, és que Catalunya es constitueixi en un estat. Els resultats de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya en donen testimoni. A més, ha passat una cosa encara més rellevant, i és que, en paral·lel a la formació de la majoria absoluta independentista al Parlament, s'ha forjat un consens amplíssim i transversal al voltant de la idea que el futur de Catalunya, fos el que fos, havia de ser decidit pels catalans, democràticament i pacífica, i ho havia de ser a través d'un referèndum. En l'enquesta, de fet, més recent d'un important diari de Madrid, no d'aquí, de Madrid, un 82% dels catalans ho expressen així.
Estem escoltant el president Carles Puigdemont, que fa en directe el discurs de compareixença al ple del Parlament. Estem a punt d'arribar a 8:15. Això és tot el que us hem pogut oferir en directe. De moment, no ha revelat la clau d'aquesta compareixença, la interpretació i la declaració que pugui fer en un sentit o en un altre després del referèndum de l'1 d'octubre. Nosaltres des de Ràdio Estel seguirem pendents d'aquest discurs, evidentment. Ara us deixem amb Coneixes, amb el doctor Aznar. A les 8, més notícies, i a les 9 també. Fins ara.